Bona tarda. Si us sembla bé, començarem ja. Primer de tots, benvinguts, benvingudes al centre LGTBI i en aquesta taula rodona sobre l'homonacionalisme que s'emmarca dins el cicle que fem d'interculturalitat LGTBI que l'hem fet col·laborant amb Barcelona Interculturalitat i amb la xarxa Antirumors de Barcelona. Com podeu veure en el programa, és bastant complet. Hem intentat treballar amb tothom qui s'ha posat a disposició. El que volíem ressaltar amb aquest cicle és que nosaltres, fent autocrítica també, veiem que el moviment LGTBI a Barcelona, i per tant en certa manera també al centre, és un lloc molt poc racialitzat o que deixa poc espai uns cops a persones migrades. Aleshores, el que volíem era també donar veu a totes aquelles persones racialitzades i o migrants que no se senten incloses dins les sigles LGTBI pel simple fet de que és un moviment que molts cops ocupen homes grans, cis blancs. Aleshores, doncs, hem cregut que era important fer una passa al costat, com a mínim, i donar veu a la resta. Perquè també, i amb raó, molts cops s'han criticat tots els moviments LGTBI que estan sorgint ara, de que deixen poc espai, i llavors no m'enrotllo gaire més. Volíem fer aquesta autocrítica. Llavors aquest cicle és per donar veu, però també és una autocrítica, és del col·lectiu LGTBI. Sabem on estem, sabem que les persones blanques venim d'una posició de poder, i això. Ara us deixo amb la taula, us la presento una mica. Tenim la Núria, que és psicòloga social i activista lesbofeminista. Ha col·laborat i ha fet recerca en un munt d'universitats sobre l'homonacionalisme. El Rodrigo, que és el president de CATI, que és una de les entitats que s'encarrega de persones refugiades i migrants LGTBI de Barcelona. El Kenza, que és activista i educador en la prevenció de violències. I el Bernat, que és activista de la Crida LGTBI, però més important, de BDS de Catalunya. Val? Llavors, començarem amb la Núria. Núria, tu en la teva recerca parles de la presència de formes de l'homonacionalisme dins del discurs nacional català. No? Què és i com s'expressa l'homonacionalisme a Catalunya?
Bé, bona tarda a tothom. Com ha dit la Maria, abans de res, volia agrair l'organització aquesta invitació. Com ha dit la Maria, jo estic fent recerca i estic acabant una tesi doctoral sobre homonacionalisme, així que aquesta taula em sembla una superoportunitat per parlar, no sé si em sembla, per parlar amb diverses persones, no? I també amb tot el públic sobre el que també que s'entén i com es pensa el monacionalisme des d'aquí. La pregunta que em fas és molt concreta. M'agrada començar pels marcs. Llavors començaré a parlar també una mica com a nivell d'organització de la taula. Jo faré una mica més el marc de l'homonacionalisme, centrant al final una mica també a Catalunya i després crec que passarem a experiències més concretes amb les altres intervencions. Llavors, no és el meu llibre. Em demanes això, no? Que com, em demanes també que com entendre l'homonacionalisme des del global al local, començant per allò global per poder aterrar després a Catalunya. Seguint la descripció de l'autora, que és la Jazir, que es diu Jazir Poir, l'homonacionalisme es descriu com una faceta de la modernitat. I pararé aquí un moment per parlar de modernitat. Jo penso i treballo de coses molt, com molt tècniques i molt acadèmiques, però m'agrada anar desgranant perquè els conceptes puguin ser accessibles per tothom també. Llavors, aquí parem un moment i parlar què vol dir això de modernitat. La modernitat és un període històric que comença el 1492 amb la invasió europea d'Amèrica, que encara no ha acabat. Per tant, és un període en el que encara vivim. Hi ha autores que quan parlen de modernitat es refereixen a períodes més curts que comencen més tard i que ja han acabat. Però jo agafo les postulats de les teories de colonials per parlar de modernitat com un moment que comença amb la colonització i que encara segueix. Llavors, què implica viure en la modernitat? Implica que vivim en unes estructures de colonialitat. Per fer un mini resum, colonialitat seria el patró estructural de relacions de poder que s'origina amb el colonialisme. Si el colonialisme seria la part més militar de la qüestió per la Gran Plata, la colonialitat té a veure amb les estructures de poder que impliquen des de l'organització social, econòmica i institucional fins a la psique de les persones tan colonitzades com colonitzadores. I l'element més clau de la colonialitat té a veure amb haver instaurat una lògica de pensament lineal amb un pol on se situa allò avançat i un altre pol on se situa allò més retardat. Les poblacions dels territoris es classifiquen entre qui està avançat, qui està civilitzat i qui està retardat, qui està enrere, qui està en la barbària. Això es veu molt clar si pensem en la classificació de països desenvolupats i subdesenvolupats. Hi ha un grup de països que són desenvolupats, un subdesenvolupats i un grup de països del mig en vies de desenvolupament, que ja diu el nom a les vies, com si fos un tren, és una linealitat al que busquen arribar a una civilització, a un desenvolupament. No? I bé, això té unes formes de canvi social, polític i econòmic que només es poden pensar en un progrés d'una única forma determinada. Com ara, per exemple, quan diem que Catalunya està molt avançada en drets LGTBI i que l'Àfrica, aquest país que ocupa un continent sencer, està a anys llum o que els falta molt per avançar. No? I bé, recapitulant el que estava dient, tenim una estructura de colonialitat que implica una lògica de progrés de qui és civilitzat i qui és bàrbar, que implica territoris i les poblacions d'aquests territoris. Aquesta estructura de colonialitat és la que constitueix la modernitat, el moment històric en el que ens trobem. I això és perquè aquesta estructura d'abans i progrés comença a funcionar amb la colonització i segueix ordenant encara ara les relacions geopolítiques. Com he dit al principi, l'homonacionalisme és una faceta de la modernitat, que vol dir que és una cara d'aquesta estructura de colonialitat. Jazir Puar observa que en un moment històric que ella, en el seu marc d'Estats Units, ubica després de la caiguda de les Torres Bessones, alguns discursos d'alliberament gai i lesbià comencen a formar part d'aquesta estructura de separació entre territoris i poblacions civilitzades i bàrbares. És a dir, podríem dir que allò LGTBI comença a ser pres en consideració com a vara de mesura de la modernitat d'un territori. I aquí és on comencem a dir coses com que en un territori com Catalunya les lleis contra la LGTBofòbia, amb les lleis contra la LGTBofòbia, és avançat. I que un altre territori que castiga la homosexualitat és barra. Això vol dir que fins llavors ja existia la diferència de civilització i barbària, però la qüestió de sexualitat no es pensava en relació a la civilització, a la barbària, a l'abans o a la retras. I cal recalcar que no estem parlant de tots els discursos d'alliberament gai i lesbià que s'incloguin. Estem parlant d'aquells discursos més assimilables, d'aquells que de partida ja van més en la línia de l'estatus quo. Estic parlant, per exemple, del matrimoni o de les lleis de delictes d'odi. Altres discursos de LGTBI i queer, com poden ser desmuntar la institució del matrimoni o carregar-nos el gènere, no entren dintre d'aquesta assimilació. I aquí passen dues coses molt importants. La primera, que s'assumeix que la sexualitat, tal com entenem a l'Occident, és universal. És a dir, que tot arreu del món la sexualitat és viscuda de la mateixa manera i que implica el mateix a tot arreu. Que les construccions de gènere són iguals a tot arreu i també les construccions de parentesc. Sembla absurd aquesta línia de pensament si mirem a l'antropologia, que ens ha demostrat que la diversitat humana no té fi. Però tanmateix, aquesta mirada occidental sobre gènere i sexualitat s'imposa per sotmetre les altres poblacions. L'altra cosa molt important que passa és que els espais on representa que estan avançats en qüestió LGTBI s'entén que ja està gairebé tot fet o tot fet en relació a l'alliberament sexual. I això causa també una desmobilització. I això no vol dir que en aquests llocs on pensem que les vides o que les polítiques LGTBI estiguin més avançades, les vides de les persones LGTBI estan millor. Recordem, per exemple, que aquest concepte està originat als Estats Units de l'era Obama i ha quedat clar que les coses poden canviar en qualsevol moment. Així doncs, tenim l'homonacionalisme, que és un concepte que parla de modernitat. I al meu parer, per tant, també de colonialitat, que colonialitat Jazir Puar no ho articula perquè parteix d'una altra base teòrica, però a mi em sembla que és clau aquí també. I parlem també de l'articulació entre alguns discursos d'alliberament gai i lesbia i posicionaments colonials. Quan Puar descriu l'homonacionalisme com un gir que ella ubica a partir de l'11S, posa com a exemple la guerra d'Iraq i el recolzament d'alguns col·lectius LGTBI a la guerra per poder alliberar gais i lesbianes iraquians del règim opressor. Catalunya no ha estat immersa en una guerra contra Iraq, i tot i que l'estat espanyol sí que ho va estar, els discursos socials i populars sobre la guerra són uns altres, són contextos diferents. Que mateix sí que ens trobàvem que pels 2000, quan començava a arribar molta més migració àrab i musulmana, que els carrers de Barcelona se sentien frases com ara que ja tenim tants avanços, amb aquesta gent anirem enrere. Recalco enrere. Bé, ara que ja he entrat una mica en el marc de descripció, volia fer un apunt també sobre els usos del concepte d'homonacionalisme, perquè crec que és molt important. Aquest concepte es publica per primer cop el 2007, en anglès, i no fins al 2017, 10 anys després, que no es tradueix al castellà. Així és un concepte que fa més d'una dècada que circula i que cada cop s'utilitza més, i que s'està utilitzant en una gran varietat de contextos. De fet, jo personalment vaig començar a treballar sobre el nacionalisme el 2013 amb màster, quan estava fent un màster de recerca, i en aquell moment, quan la gent em preguntava de què feia el màster, bueno, era i deia, no? Racisme, feminisme, LGTBI, punt. I després, quan començava a explicar, les cares de desconcert eren grans. A mesura que va anar passant el temps, que també ja estava en estudis de doctorat, cada vegada em passa més que quan em pregunten de què faig la tesi dic homonacionalisme, i cada vegada les cares són de més tot reconeixement. I això és indicatiu de que aquest concepte està circulant. No? I això no només a nivell de Catalunya, també a nivell internacional. No? I bé, el concepte està estès. El concepte està estès i ha viatjat, i els viatges no l'han deixat indiferent. És un concepte d'origen complex que segueix genealogies o llinatges de la biopolítica de Foucault i, per tant, de l'ordenament de la població, dels assemblatges de Deleuze i Guattari i de la teoria de l'efecte, un munt de paraulotes acadèmiques. El viatge, o sigui, en viatjar, el terme ha anat perdent equipatge i alguns contextos l'han anat simplificant i perdent elements constitutius. Així ha esdevingut diverses coses, sinònim de racisme gai, d'imperialisme gai, de pinkwashing, sinònim només de pinkwashing. La pròpia Poir, l'autora del concepte, el 2011 va escriure un article sobre els usos del concepte. I deia el següent, el 2011 estem parlant de fa també quasi una dècada. Diu, l'homonacionalisme no és simplement un sinònim de racisme gai, o una altra manera d'indicar com les identitats gais i lesbianes han esdevingut disponibles per als imaginaris polítics conservadors. No és una altra política identitària, ni una altra manera de distingir els bons queers dels mals queers. No és una acusació, ni tampoc una posició. És, més aviat, una faceta de la modernitat i un gir històric marcat per l'entrada d'alguns cossos homosexuals com a dignes de protecció per part de les nacions d'estat. Una reorientació constitutiva i fonamental de la relació entre l'estat, el capitalisme i la sexualitat. Poir aquí ens fa un tot atenció amb els usos que s'estan fent del concepte. És cert que ella també diu, més informalment o més oralment, que el concepte el va crear ella, però que els termes viatgen, i ella no té cap responsabilitat després dels usos que la gent en faci. I els termes es transformen. I que altres usos són igualment legítims. Ull, però, que si volem fer una discussió sobre el homonacionalisme com a mecanisme biopolític i de la modernitat, no podem utilitzar el terme de qualsevol manera. Sovint he sentit usos del concepte com si fos un adjectiu. Aquest col·lectiu és homonacionalista, aquesta persona és homonacionalista. Penso que és tan absurd com dir que un col·lectiu o una persona és més de la modernitat que una altra. Evidentment, però, podem apuntar que els idearis, les accions o discursos d'un col·lectiu o d'una persona van en la línia de l'homonacionalisme o bé que tractant d'oposar-hi resistència i de desmuntar-lo. De la mateixa manera que podem indicar que van o no amb la línia de la modernitat o de la colonialitat. Però no podem pensar-nos fora de l'homonacionalisme, ja que, com he dit, és una faceta de la modernitat. I bé, què té a veure tot això amb Catalunya i amb Barcelona, que és la pregunta que em feia la Maria i després he clavat un rotllo que bé. Doncs bé, perquè en aquesta modernitat, en aquest homonacionalisme, on s'ubiquen Catalunya i Barcelona. Això vol dir que el moviment LGTBI de Barcelona, el centre LGTBI de Barcelona i fins i tot aquesta taula són part de l'homonacionalisme. I és des d'aquest pressupòsit del que jo parteixo. D'altra banda, entenem que en l'homonacionalisme els canvis, les inclusions són només cap a alguns subjectes LGTBI. Són els que compten, no? Els que comptem, amb més privilegis d'entrada. Subjectes blancs, de classe mitjana, amb formes de vida i de gènere normatives. I són aquestes inclusions les que acaben reforçant les pròpies estructures de l'homonacionalisme, és a dir, de la modernitat, és a dir, del colonialisme, és a dir, de la supremacia de la blanquitud. Així, cada 28 de juny veiem més empreses i entitats que coloregen els seus logos amb l'arc de Sant Martí, entrant en estratègies de pinkwashing, del que després en Barrat ens explicarà més, o de rentat de cara rosa, que donen compte d'aquesta desitjabilitat de l'LGTBI. L'LGTBI es converteix en desitjable, com a símbol de modernitat. Som una empresa moderna perquè tenim l'arc de Sant Martí al logo. També aquí a Catalunya, a Barcelona, cada 28 de juny està més present. Any rere any, d'un any a l'altre, la quantitat d'empreses, de negocis que es posen la bandera és impressionantment més alta. I bé, i això sense que impliqui cap canvi per a les persones LGTBI, tret, com he dit, de les quatre privilegiades de sempre. L'activisme al context de Barcelona, així com el conjunt de l'Estat, es troba en un moment de deriva identitària. Les aliances de guerrilla, almenys aquelles que històricament van tenir lloc, s'han anat trencant a canvi de dádives de l'Estat-nació i han anat donant lloc a formes de lluita identitàries, polítiques identitàries, moviments identitaris. Actualment, al context de Barcelona, ens trobem en un mar activista on pràcticament cadascú va per la seva banda. Col·lectius LGTBI, col·lectius feministes, de lesbianes feministes, col·lectius antiracistes, col·lectius de diversitat funcional. Alguns han passat pel seu cantó perquè no poden veure més enllà del seu propi melic. Altres perquè han sentit i han viscut el rebuig simbòlic i material d'altres espais. Però el cas és que aquesta és la situació. I quan intentem mirar més enllà, no sabem sortir de les lògiques identitàries. Pensem en polítiques LGTBI que tinguin en compte les persones migrades o en polítiques de diversitat funcional que tinguin en compte la sexualitat. Sempre és una cosa amb l'altra, no és una mirada àmplia que tingui en compte la complexitat. Així doncs, la meva aposta és, una vegada més, una mirada interseccional, però no de la interseccionalitat liberal de la que s'ha buidat el significat a la vegada a la que cada vegada estem més acostumades. No estic parlant d'anomenar identitats una rere l'altra. Interseccionalitat seguint la proposta de la teoria feminista negra. I això té diverses implicacions de canvi de mirada, de gir de mirada, d'articulacions també amb altres maneres de posicions polítiques, d'articulacions amb altres posicions polítiques. No? I repensar també les estratègies dels nostres col·lectius. Per exemple, fer de la llei d'estrangeria un punt clau de les demandes dels col·lectius LGTBI, o incloure les demandes la defensa dels sindicats de treballadores sexuals, o pensar la gentrificació com un element de lluita. Apostar altra vegada contra l'assetjament policial, aquest cop contra la venda ambulant. Perquè tot això també són qüestions de LGTBI, són qüestions que afecten a les vides de LGTBI. I perquè ampliar la mirada, repensar les prioritats, constitueix des de dins de la panxa de la bèstia, en termes de Stuart Hall, una forma de resistència i de desmantellament de l'homonacionalisme. I fins aquí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Núria. Bé, la Núria ja ha iniciat una mica el tema, no? I ara el Rodrigo ens explicarà una mica com s'enllaça l'homonacionalisme amb el sistema d'acollida i refugi a Barcelona i, en especial, què hi diuen els col·lectius i les entitats LGTBI sobre això. La postura oficial. No.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Yo me desmarcaré de ser un experto en homonacionalismo y en otros conceptos, por lo tanto, utilizaré con libertad algunos conceptos e intentaré dar un reflejo de lo que yo pienso sobre la realidad. No es ni siquiera un reflejo de lo que piensa la entidad sobre este tema, es una visión personal en este sentido. Iniciando, yo creo que hay unos elementos a la base de la discusión y uno de ellos tiene que ver con una percepción que no es nueva, que es la llegada de personas extranjeras es un riesgo para las identidades nacionales, para las identidades, incluso las morales y los valores. Esto en Francia se ha hecho como muy patente incluso con la sensación de que los colectivos sobre todo musulmanes, y aquí hay un tema de islamofobia de fondo, vienen a reemplazar, a hacer una colonización inversa de nuestras sociedades y por lo tanto cambiarán lo que hemos logrado hasta ahora. Y aquí viene el tema del riesgo de este elemento, y es lo que utilizan los movimientos de extrema derecha para involucrar a colectivos que hasta ahora no se involucraban en elementos de extrema derecha, pero que empiezan a aparecer como relacionados. Entonces empiezan a aparecer personas que eran bastante críticas y que estaban en movimientos bastante alternativos, siendo parte de colectivos de extrema derecha. Aquí recordar un elemento que es una estrategia que se utilizó en Estados Unidos, sobre todo con el movimiento hippie, que fue utilizar los símbolos del movimiento hippie para asimilar al movimiento hippie. O sea, en términos concretos no se asimiló todos los elementos, sino se asimiló la simbología, incluso el lenguaje, pero no los cambios sociales que significaban el pensamiento hippie. En ese sentido, el movimiento actual habla de una marketingización, no, de marketing, ¿sí? Un marketing hecho a partir de lo que es lo que debería ser lo gay, porque no estamos hablando de lo LGBT, estamos hablando de lo gay. Si veis la gran mayoría de la publicidad, la gran mayoría de documentos que se pueden ver sobre movimiento LGBTI, aun cuando lleve todas estas letras, habla de hombres blancos y habla de un contexto muy concreto. Inclusive, yo me recordaba hace casi 16 años, que había una crítica de parte de algunos grupos, por ejemplo, recuerdo el GAC, habían participado en el GAC en ese momento y decían, pero claro, el movimiento plantea que los gays deben ser de cuerpos X y deben ser así. No es que el movimiento esté planteando eso, pero todo el contexto de la comunicación, todo lo que se mueve alrededor de incluso la comercialización, marca unos modelos de lo que es esperable de ser gay. Y aquí sí que retomo un poco el tema de la visión del buen gay, ¿no? O sea, inicialmente hace 20 años atrás, el movimiento LGBTI de Barcelona no era proclive al matrimonio. Nadie pensaba que el matrimonio se iba a lograr. O sea, era un elemento no lograble. Inclusive, el tema de las parejas de hecho fue una discusión muy amplia, que siendo que se empezó antes en Cataluña, se terminó antes en el País Vasco, ¿ya? Se suele aquí en Cataluña hablar demasiado y eso hace que las cosas se estanquen, y cuando se terminan de hablar, la realización de las cosas de las cuales se hablan parece que ya se haya hecho. O sea, es que se queda con la sensación de que ya se ha hecho. Y esto sucede en muchos foros que tienen que ver no tan solo con lo LGBTI, sino tiene que ver con muchos aspectos de nuestra cotidianidad. Otro elemento que creo que está a la base de lo que sucede tiene que ver con un movimiento antirreligioso interno en los movimientos LGBTI. Aquí incluyo, sí, LGBTI. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la concepción de que lo religioso va en contra de lo LGBTI. ¿Ok? O sea, inherentemente se piensa que la creencia va en contra de lo LGBTI. Yo creo que hay que separar. Y hay que separar que tenemos un derecho humano a la creencia, pero no un derecho humano a la imposición de la creencia. Y entonces sí que es importante tener en cuenta estos aspectos. Otro elemento es el tema del eurocentrismo o el movimiento en términos de lo que conocemos y nuestra ignorancia de lo que pasa en el resto del mundo. Y digo ignorancia no solo eurocentrismo, sino ignorancia sobre lo que pasa a nuestro alrededor, incluso un poco más allá de los márgenes de Cataluña y de nuestra diversidad interna. Hay personas en nuestros contextos que están llevando discusiones más diversas hoy por hoy y no se conectan. Otro elemento tiene que ver con lo que vendría a ser un guión regulador, por así decirlo. Vuelvo a una cosa que nosotros sí que observamos que ocurre en los grupos y ocurre en grupos particulares, que se regulan mutuamente. Pensad en personas que provienen de un mismo país, que tienen unos elementos en común y que cuando migran mantienen esos elementos en común y contactan con una nueva sociedad. Las reglas que se manifiestan dentro de ese grupo generalmente repiten algunos patrones de las reglas anteriores, ¿sí? Pero al mismo tiempo hacen de control interno. Ejemplo, si yo pertenezco a un cierto colectivo religioso, sé que si tú eres homosexual, ¿ya? En mi colectivo no está bien visto. Por lo tanto, si tú eres homosexual, te pediré que tú te adaptes a lo que nosotros pensamos, ¿no? Ahora, esto mismo sucede en otros contextos. Esto se repite en contextos diferentes. Cualquiera persona que es constitutiva de un grupo tiene unos controles sociales y unos controles sociales sobre lo que es permitido y lo que no es permitido. Y con respecto a esto, también volver a otro aspecto, que es la invisibilización que corresponde al acrónimo LGBTI. Por un lado es visibilización, cuando se hizo y se reordenó las letras, se intentó poner la L primero para visibilizar a las lesbianas. Pero si os dais cuenta, en la gran mayoría de los colectivos visibles en foros públicos, la L es casi invisible, ¿ok? Y siendo que es la primera que está dentro del acrónimo. La G es la más visible de todas. La B es inexistente en ningún foro casi, ¿ya? Y la T, si no irrumpe por sí sola, que es lo que ha ido ocurriendo, que esto es lo más interesante, se ha ido organizando en base a necesidades, ¿ya? Y ha buscado sus propios aliados. Creo que lo interesante aquí, y creo que como movimiento deberíamos intentar mirar lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido, porque ahora no sé su deriva en el futuro, no tengo una bola de cristal, pero sí que creo que es importante analizar lo que ha ocurrido con el movimiento trans en general. Veníamos de una perspectiva en la que solo se veía a las personas transexuales. Y se hablaba solo de personas transexuales. Y hemos evolucionado a una gran cantidad de elementos que están dentro. Gran cantidad de identidades y elementos. Y esto es muy interesante. Pero aparte, se ha logrado cambiar la perspectiva de un movimiento en el cual eran objeto solo de la medicina y por lo tanto eran patologizadas, a cambiar la visión de un acompañamiento en un camino. Y creo que este es un elemento interesante como visión de activismo, que en realidad no seamos objetos, y aquí vuelvo a un elemento que también creo que está a la base de estos procesos, que no seamos objetos del sistema, sino seamos parte de los elementos y del cambio. Y aquí vuelvo a una cosa que sí que se ocurre, que seguro que habéis escuchado mucho, que es, por ejemplo, las aplicaciones, y aquí vuelvo al colectivo G de nuevo. Las aplicaciones en general nos muestran cómo los colectivos van mostrando elementos que tienen que ver con aspectos que cruzan, que son el racismo y la discriminación, y que ya existían. Por ejemplo, vosotros sabíais que en algunas discotecas no se podía entrar mujeres. Hoy por hoy eso es imposible, porque les pondrían una multa, etcétera. Pero todavía hay espacios. que son exclusivos. Pero me encontré hace unos meses en una situación a la inversa. Estaba en un Pride en otra ciudad europea y un grupo de lesbianas me preguntaba, muy preocupada, porque ellas habían ganado espacios para que sus espacios fueran exclusivos de mujeres. Y lo que se estaban encontrando es que en sus espacios exclusivos de mujeres, que ahora definiré sus espacios exclusivos de mujeres, perdonad que lo haga, porque no pertenezco al colectivo, decían, ahora aparecen penes. Entonces, volvemos al discurso sobre lo que aquí se conoce por TERF, ¿no? Entonces era, hemos logrado unos espacios donde no hay penes y ahora nos encontramos con penes. ¿Ok? Entonces, no eran espacios exclusivos de mujeres, eran espacios exclusivos de vaginas. ¿Ok? Y creo que en este sentido, lo que nos ha ido pasando en ese sentido, creo que ha disgregado el movimiento en muchos sentidos, la particularidad de cada uno de los espacios y la dificultad de aunar criterios, de aunar movimientos que nos permitan luchar conjuntamente. Tanto como quizás ha ocurrido en algún momento en diferentes sitios, como trabajar por temas de extranjería desde el punto de vista LGBTI. Eso, tengo más trabajo, y lo digo sinceramente, tengo más posibilidades como vicepresidente del Consejo de Inmigración, de trabajar con entidades de inmigración sobre temas LGBT, que las que tengo de trabajar en temas de migración en temas de LGBT. O sea, al revés, ¿no? Y esto creo que no ha cambiado demasiado. Sí que es cierto que hay una visión más de basada en el colonialismo, que hay que interferir en cómo los países bárbaros, estos que decía la compañera, siguen maltratando sobre todo a gays, porque hablar de otros colectivos cuesta, sobre todo a gays, y cuesta también escuchar cuando se pregunta, y esto es una pregunta que yo la escucho hace 20 años ya, ¿tú cuando has pensado en venir? Sabías que aquí éramos tan abiertos, ¿no? Sabías que en Cataluña nosotros tenemos una legislación tan abierta. Pues, lo que vas a escuchar es que ni siquiera sabía que existía Cataluña. ¿Ya? Entonces, quizá el punto es ese. El punto, perdonad que sea tan disgregado y que haya hecho tantas idas y venidas. Y como último, porque creo que me estoy comiendo muchito, ya está. El tema de la vulnerabilidad. Yo volvería al concepto que dice la compañera sobre la interseccionalidad. Realmente hoy por hoy se le está vaciando de contenido, se está transformando en una cosificación de la interseccionalidad. Entonces, si eres migrante y tienes otras características y eres LGBT o eres otra cosa, ya eres interseccional. Perdonad, la interseccionalidad es una herramienta, no es una identidad, no es una cosificación de elementos. Y creo que la derecha lo está utilizando de esa forma, como una cosificación de elementos. Y paro aquí. Disculpa.
Bé, Kenza, tu has treballat i treballes en l'àmbit de l'educació, no? Suposo que l'homonacionalisme està bastant present en aquest àmbit. Tinc dues preguntes. Primer, com es plasma en l'educació i en especial en l'educació afectivo-sexual l'homonacionalisme? I també, quina relació podem trobar entre homonacionalisme, pinkwashing i islamofòbia? Perquè és un tema que està bastant candente.
No. Hola. Sí, sí, sí. ¿Sánchez? Yo sí que voy a hablar en castellano.
Sí.
Sí, porque... No, el catalán no sabe decir mucho. Bueno, sí que hablo catalán, pero... a ver, trabajo en el sistema educativo. ¿En qué sentido? Yo doy talleres en la prevención de violencia machista y prevención de violencia LGTBI en varios institutos aquí en Cataluña desde hace un año. Y pues sí, trabajamos varios temas, básicamente con adolescentes, varios tipos de adolescentes, tanto personas de aquí como personas migrantes, como personas racializadas, como personas, bueno, de todas partes, básicamente, ¿no? Estoy un poquito nervioso, entonces a lo mejor voy a ir atabalándome un poco, pero intentaré ser conciso. Entonces sí que me gustaría como plasmar que el dar talleres sobre la prevención de violencia machista, prevención de violencia hacia lo LGTBI es súper importante, pero lo suyo sería preguntar cómo, de qué manera, y ese mismo discurso, a quién beneficia y cómo, ¿no? De qué manera. Entonces, una de las preguntas que me gustaría desarrollar sería: ¿para qué la educación para la diversidad sexual y de género? ¿Y cuáles son los daños colaterales de la misma? El objetivo de la educación sexual y en la diversidad sexual se aplica con el fin de mejorar un clima escolar seguro, especialmente para los estudiantes LGTB y plus X cosas, para que se pudieran empoderar en sus propias elecciones con respecto a la sexualidad, a su sexualidad. Sin embargo, las escuelas y las diferentes cooperativas, asociaciones, etcétera, pueden decidir cómo enseñar a sus estudiantes sobre la sexualidad y la diversidad sexual. A primera vista, las líneas políticas en la educación sobre la sexualidad y diversidad sexual no parecen ser como nacionalistas en sí mismas. El objetivo primario, incluso, parece ser lo opuesto: a reconocer que hay un problema con la aceptación de los jóvenes LGTBI+, en las escuelas catalanas, se percibían características propias del homonacionalismo. La nación debe ser percibida como moralmente correcta y abierta. Sin embargo, en los materiales que se dan sobre la diversidad sexual hay una descripción perfecta de cómo deben ser los buenos catalanes: como moralmente correctos, políticamente correctos y, ante todo, abiertos. En mi trabajo nos suele pasar que recibimos mails de la descripción de las clases, ¿no? Pero estos mails que se nos suele comunicar solo los recibimos cuando hay diversidad racial en la clase. Y básicamente cuando son marroquíes o gitanos. No se suele mencionar cuando son de Latinoamérica, cuando son de otras partes, pero básicamente cuando son marroquíes, ¿no? Y también cuando llegamos a los talleres, al momento de entrar en la clase, a veces nos coge el profe por banda y nos dice: hay marroquíes en la clase, ¿eh? Y nosotras, ¿sí? No, es que podría ser que tengan un discurso homófobo, es que ya sabéis, su cultura, el Islam. Es que, claro, se quedan así, yo, vale, y yo soy marroquí, y se quedan, ah, vale. Pero de repente, como que opera también la fragilidad blanca en ese momento, que les da muchísima vergüenza y intentar escapar del momento. Y eso, o sea, yo creo que también es un gran indicador de que existe racismo en las aulas, pero también se usa el argumento homonacionalista de ver como el árabe o el musulmán o el migrante de esos países como el mal español, el mal, el que no está bien integrado, el mal catalán, el de segunda generación mal integrado, el homófobo, el machista, el que todavía le queda tiempo para integrarse, por más que haya nacido aquí. El que no cumple con nuestros criterios de izquierda progresista. Y en contraposición, también tenemos al blanco catalán, que tiene muchísimas ganas del taller, muchísimas ganas de decir que es gay, que es lesbiana, que es trans, delante de todo el mundo. Muchísimas ganas de retar al mundo con su apertura. Y a mí, lo que también me parece muy curioso, es que cuando hay adolescentes en las aulas que son, que podrían tener un discurso llamándole de derecha, discurso más fascista, esto no se nos menciona eso. No se nos avisa de que pueda haber ahí unas personas que tengan ese tipo de discurso. Porque yo creo que también a los adolescentes blancos hay como una permisividad y también una esperanza en que vayan a cambiar, en que al venir aquí podemos hacerles cambiar la idea, su discurso fascista. Pero eso no se da esta oportunidad a personas migrantes, marroquíes o árabes, ¿no? En general. También, hablando de los referentes existentes en los talleres que solemos dar en los materiales de la educación sexual y de género, el retrato dominante es de personas blancas, de lesbianas y gays y personas trans o no binarias, pero blancas. Mientras que el Islam sigue siendo el principal ejemplo de un grupo que no acepta la diversidad sexual. Y esto borra la narrativa de la gente LGTBIQ, racializada o migrante o de color. Y también todo el tema de la religión y también los musulmanes gays o queer gays o lesbianas gays. Lesbianas gays, ¿no? En definitiva, aunque el objetivo de educar en la sexualidad y la diversidad sexual puede no parecer homonacionalista en sí misma o en su esencia, sí que tiene elementos de homonacionalismo en su aplicación. La división de la identidad catalana, que incluye la aceptación de la diversidad sexual por un lado y el miedo enseñado por parte del profesorado y de los educadores de lo no occidental centrada en los musulmanes, por otra parte. Ay, vale, vamos a la otra pregunta. Más o menos. Creo que ya he acabado.
La otra pregunta.
Sí, no, ya la tengo.
Vale.
Pero así como una mica nerviosa, ¿cómo?
Sí.
Y es como, bueno, está bien. Cataluña se podría empezar a utilizar como también un buen ejemplo de homonacionalismo, donde hay dos partes que son ahora más que evidentes. Por un lado, la emancipación de la homosexualidad, y por el otro lado, el Islam, que está siendo bastante más evidente. Creo que la narrativa de salvar a las mujeres de los hombres no blancos y salvar a los gays de los hombres no blancos está siendo bastante vigente. De hecho, estuve colaborando hace un par de meses en un proyecto de la GENE en prevención de violencia machista en mujeres migradas. Y en ese trabajo era como hacer unos talleres para de prevención de violencia machista a esas mujeres que vienen aquí, básicamente para darles herramientas pues si se encuentran en una situación de violencia machista, ¿no? Y en el desarrollo de este trabajo, con el grupo que teníamos, decidimos pues incluir también temas de racismo, claro, porque la violencia machista y el racismo, pues no es que vaya una cosa por un lado y la otra por otro. O sea, muchas veces se entrecruzan, ¿no? Y era bastante lo rico, o sea, para mí era lo rico en desarrollar este proyecto. Y al hacer la parte del Magreb, ¿no? Trabajamos todo el tema de racismo en el trabajo y la violencia de género, que también eso desgrana, ¿no? Lo entregamos a la Generalitat como a esborrán, ¿no? Como un borrador, ¿no? Y no nos lo aceptó. ¿Por qué? Porque no veía lo importante de hablar de racismo. Que básicamente, volvemos a lo mismo, pero el argumento principal es salvar a las mujeres marroquíes de sus propios hombres, que son bárbaros y que son retrasados y que son unos homófobos y machistas, ¿no? Entonces quieren usar las mismas herramientas que se usan para las personas blancas para dárselas a las personas migrantes, ¿no? Y esto es bueno, es una muestra muy clara también de purple washing, ¿no? Que también sería otro término que cómo usar el feminismo como herramienta de opresión, ¿no? Vale. Así pues, es obvio que Cataluña como país o parte de un país más grande, no sé, no, tiene sus aspectos de homonacionalismo y es un país en que la idea de la emancipación de los homosexuales y de las mujeres es el marcador de la civilización y se percibe como una parte fundamental de la identidad catalana que hay que salvar del Islam. Sin embargo, esta narrativa, como Jasbir Puar también argumentó en sus ideas sobre la secularidad queer, se olvida que el Islam y la aceptación de la homosexualidad no siempre tiene que ser polarizada. En esta narrativa homonacionalista a menudo se ignora que hay muchos grupos que reivindican ambas cosas, cuerpos queer y musulmanes. Vale, Jasbir Puar, vuelvo a hablar de ella, hace un análisis bien claro de las conexiones entre sexualidad, raza, género, clase y etnicidad en relación a las políticas de la guerra contra el terrorismo. Y incorpora dos cuestiones. El neoliberalismo ligado al concepto de la homonormatividad, que quiere decir homonormatividad, que ha sido utilizado como la asimilación de los ideales y construcciones heteronormativos en la cultura e identidad individual LGTBIQ, y también la cuestión de la diversidad sexual y de género. Gracias a ello, puedo poner de relieve la existencia de otro tipo de corporalidades musulmanas no heterosexuales, pero diversas sexualmente y con géneros no tan binarios sobre las que se ejercen otras formas específicas de dominación. Bueno, no voy a volver a explicar lo que es el homonacionalismo porque se ha explicado a fondo. Llego a lo que es la islamofobia, que es una forma de rechazo a aversión y hostilidad hacia el Islam y todo lo relacionado con él, real o no, es decir, supuestamente relacionado, aunque no sea así, y hacia los musulmanes que en determinadas circunstancias puede combinarse, es decir, no necesariamente con formas de intolerancia religiosa, de racismo, de xenofobia. Se manifiesta en forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, agresiones y violencia. Por ello, la islamofobia se constituye como un tipo de racismo anti-musulmán. La islamofobia tiene lugar cuando un grupo dominante de personas tiene el objetivo de apoderarse, estabilizar y ampliar su poder mediante la creación de un chivo expiatorio, real o inventado, a través de la construcción de una otredad, diferente a uno mismo y su sociedad. La islamofobia construye una identidad musulmana a la que se atribuyen imágenes y términos que homogeneizarían a todos los miembros de la comunidad. Entonces, yo el pinkwashing sí que lo he dejado un poco aparte, pero me parecía como interesante hacer como un link entre la islamofobia y el homonacionalismo, en tanto a que la islamofobia sería como una herramienta para argumentar el homonacionalismo, ¿no? En las políticas imperante en las políticas de Estado y en las de ciudades como sería Barcelona, ¿no? Y me vino como bastante ganas de dar algún ejemplo un poco concretos sobre este uso y sería básicamente la de este propio centro, ¿no? Porque sí que el centro LGTBI como es un equipamiento municipal, pues aquí se pueden juntar lo que es la lesbopol, que serían lesbianas, gay lesbopol,
no sé. La gay lesbopol.
el lesbón, no sé, pero, que sería como el grupo de gays y lesbianas LGTBI de Barcelona, policías, que se juntarían aquí, ¿no? De policías.
La policía.
Sí, sí,
de
son policías. Son muy policías. entonces, como que claro, yo digo, tienen todo el... se juntan aquí, entonces, para hablar de sus opresiones como personas LGTB. Pero la cuestión sería, si la propia policía que persigue y pide papeles a las personas LGTBI racializadas por la calle, ¿cómo podemos pensar la accesibilidad a estos espacios por personas racializadas, sabiendo que aquí se pueden encontrar con policías en civil, pero con policías, con el poder, ¿no? Entonces, yo creo que allí podemos ver cómo el homonacionalismo opera en equipamientos públicos, ¿no? También es importante, yo creo, la presencia de estos ciclos. Desde que has preguntado, Nuria, y has dicho que esto mismo forma parte del homonacionalismo, yo me quedé en plan, así. ¿Cómo? Pero bueno, igual yo creo que es bastante importante. Y también como me gustaría que se vayan haciendo como preguntas aquí, también en equipamientos públicos y sitios más públicos, cómo sería la manera más fácil de crear como cercanía con personas racializadas, echando a la policía, haciendo otro tipo de política, dejando estos ciclos de lado y hacer otras cosas, no sé. Y también, si tanto da miedo el homonacionalismo, ¿cómo dejar de contribuir en ello? ¿No? Por eso creo que me parece muy importante la labor del BDS. Y creo que hay que empezar a evitar todo lo que es... vale, es que soy ignorante en este tema, no sé mucho. Vale, a lo mejor deberíamos hacer unos ciclos formativos sobre racismo, a lo mejor unos talleres sobre racismo nos salvarán. Yo creo que tanto la fragilidad blanca, aparte de que sea una expresión individual del miedo, es también un dispositivo racista, que es muy fácil de recurrir a ello para usarlo en momentos en los cuales nos encontramos en momentos vergonzosos, ¿no? Entonces, ya está. Ya he acabado. Muchas gracias.
Moltes gràcies, Kenza. Ens has donat coses en què pensar, i coses que ja hi pensava i coses en què pensar més. Vale, ara el Bernat. Bernat, tu treballes amb BDS, bueno, col·labores com a activista de BDS, sí, perquè la vida de l'activista no està pagada. Lògicament, Palestina és un dels països que més pateix pinkwashing en tot el món. Com creus que Israel instrumentalitza les lluites pels drets LGTBI en àmbits com la cultura, i com creus tu que opera el pinkwashing en la solidaritat dels col·lectius LGTB en el cas concret de Palestina? Perquè, per exemple, l'any passat, que es va celebrar Eurovisió a Israel, molts col·lectius LGTBI van estar molt a favor.
Doncs sí, ja en parlarem. Però abans d'entrar, potser parlar més doncs, del context concret de Palestina, sí que m'agradaria posar alguns exemples sobre pràctiques de pinkwashing que passen avui dia aquí a casa nostra, perquè també ens anem fent una idea d'exactament com es mostra, no?, aquest fenomen. El pinkwashing, al cap i a la fi, agafant una mica, prenent el fil que llançava la Núria abans, el cap i a la fi és una pràctica que deriva de l'homonacionalisme i que ve a ser un rentat rosa, un rentat rosa que pretén justificar o amagar certes accions, certes ideologies que en un principi socialment o moralment són una mica qüestionables, almenys per aquests valors progressistes de l'esquerra que imperen a la societat. Què passa? Doncs que aquestes pràctiques, diguéssim, les duen a terme diferents tipus de gens. És a dir, per una banda, podem trobar empreses, podem trobar partits polítics, institucions, governs, estats sencers, etc. I volia posar tres exemples concrets que em serveixen, donant peu una mica a explicar certes particularitats que tenen les pràctiques del pinkwashing. La primera que he escollit és el partit de Ciutadans, que, com bé sabreu, a les darreres campanyes electorals han ensenyat molt la bandereta irisada, la bandera LGBTI, en mítings, en diferents participacions al Pride, etc. Clar, al cap i a la fi, ells per què ensenyaven aquesta bandera? Doncs perquè tenien com la necessitat d'equilibrar una mica la balança cada cop que pactaven amb Vox, no? Que és un partit d'ultradreta que precisament, diguéssim, no desperta gaire simpaties pels drets humans en general ni pels drets de les persones LGBTI en particular. I, doncs, havien d'equilibrar aquesta balança electoral. I, per altra banda, amb aquest exemple em serveix per explicar també que aquest suposat compromís amb la defensa dels drets de les persones LGBTI és un compromís que no és real, que és fum, que és façana només, no? Que no hi ha realment un compromís amb els drets de les persones. I en aquest cas, en el cas de Ciutadans, per exemple, la seva gran reivindicació dins del col·lectiu LGBTI no era, per exemple, en el cas de la llei 11/2014 contra la LGBTI-fòbia que es va aplicar aquí a Catalunya, que de fet falta tot el desplegament per aplicar perquè aquesta llei és paper mullat, perquè no hi ha, realment no existeix la majoria de coses perquè no hi ha pressupost, diguéssim, assignat, doncs la seva reivindicació podia ser aquesta i no ho era. La seva reivindicació, per exemple, era aprovar una llei que regulés la gestació subrogada. Que sense voler entrar tampoc en el debat, perquè avui no és el dia de parlar d'aquest tema, el que sí que vull dir és que això no és una reivindicació majoritària dins del col·lectiu LGBTI, ni molt menys. De fet, si mirem números, ara no recordo la font exactament, però vaig veure que les demandes de gestació subrogada, el percentatge de parelles que la demanen són més heterosexuals que no pas homosexuals. Llavors, no ens col·loqueu a aquest tema aquí. El segon exemple que volia posar és el Pride de Barcelona. Per qui no ho sàpiga, el Pride és una festa comercial que es fa al voltant del 28 de juny i que està organitzada per Acegal, que és una associació d'empresaris, un entramat d'empresaris que es dediquen a l'oci rosa en general, a l'oci LGBTI, aquí al Gaixample. Doncs al Pride cada any li donen una temàtica social, cosa que em sembla més o menys bé, és igual, no entrarem, i fa 2 anys va ser l'any de les persones refugiades. I aquell any doncs, hi havia moltes xerrades que parlaven dels drets de les persones refugiades i molt bé. Què passa? Que aquest festival tenia uns patrocinis privats. Dins d'aquests patrocinis trobàvem diverses empreses que tenien aquesta imatge doncs, socialment qüestionable que l'havien de rentar de color rosa per mostrar una cara més amigable. No? Una d'elles, que és la més hipòcrita segurament, és Vide Travel Brand, que és una empresa que es dedica a organitzar viatges i ha de portar refugiats, mentre patrocinant xerrades dels drets dels refugiats. Però bé, n'hi havia d'altres, com Merlin Properties, que és un fons voltor responsable de milers de desnonaments arreu de l'Estat. Hi havia també Airbnb, amb el tema de la gentrificació, etc., no? Que havien de netejar aquesta imatge. I per últim, el tercer exemple que volia posar, abans d'entrar en matèria, és un article d'opinió d'una periodista que es diu Pilar Rahola, que segurament coneixeu, que va publicar a La Vanguardia l'any 2015, que portava per títol Homofòbia legal. Sí, homofòbia legal. Es dedicava a repassar en aquest article tots els països musulmans o de majoria musulmana en què era il·legal, d'alguna manera o altra, el fet LGBTI. Llavors es dedicava a vincular-ho doncs, amb les barbaritats de l'islam pel que fa als drets de les dones, els drets de les persones LGBTI i un llarg etcètera. I al voltant d'aquest article jo volia compartir 3 reflexions. La primera és que per buscar LGBTI-fòbia no cal anar tan lluny, vull dir, la podem trobar aquí a casa nostra, i les darreres agressions que hem anat vivint aquí a Barcelona en són simplement exemples, però ja en tenim prou aquí com per haver-les d'anar a buscar a l'altra banda del mar, així com a un lloc exòtic, o anar a buscar culpables llunyans. No, aquí també en som de responsables i tenim molta LGBTI-fòbia a treballar. La segona reflexió que volia fer era que l'LGBTI-fòbia no es mesura únicament amb la legislació. És a dir, aquí tenim una legislació doncs, que en principi protegeix el col·lectiu LGBTI, però també tenim una repressió bastant sèria a nivell social, no? O en països com, per exemple, Rússia, no es condemna de cap manera el fet LGBTI. No hi ha lleis que prohibeixin el fet LGBTI, però l'entorn social, a nivell de diversitat sexual, diguéssim que és una mica repressiu. I potser hi ha països que sí que condemnen el fet homosexual, el fet trans, i que potser socialment no està tan condemnat, no ho sé, però per això una mica no sempre va vinculat, no? I finalment l'última reflexió és la vara de mesurar aquella a través de l'LGBTI-fòbia que ens explicava la Núria, dels països bons i els països dolents, les religions bones, les religions dolentes, etc. No? I llavors vaig anar a buscar els números, perquè vaig dir, a veure si és veritat que tots els països que condemnen el fet LGBTI són musulmans. Doncs resulta que n'hi ha 70 que d'una manera o altra al món condemnen a nivell legal el fet LGBTI. D'aquests 70, és cert que n'hi ha 33 que són països musulmans o bé de majoria musulmana. I els altres? Per què no en parlem? Doncs resulta que era exactament el mateix número, 33 països cristians o de majoria cristiana, que també condemnaven a nivell legal el fet LGBTI, i també n'hi havia d'altres. Però per què la Pilar Rahola no en parlava en aquest article, no? I només parlava de les maldats de l'islam? Doncs potser perquè el que estava intentant fer era justificar una posició clarament racista, no? I fent això que deia la Núria abans, no? D'utilitzar, diguéssim, la bandera LGBTI per assenyalar bons i dolents i per condemnar i assenyalar unes societats que són bàrbares i que són molt homòfobes davant l'Occident tan, diguéssim, profundament respectuós amb tots els drets. Però bé, jo he vingut aquí a parlar més en concret del cas de Palestina i com opera el pinkwashing en el cas de l'estat d'Israel. I, clar, per què venim aquí a parlar d'Israel? Doncs, en primer lloc, perquè és que si existeix algun estat que porti a la pràctica el pinkwashing de manera generalitzada, aquest és el cas de l'estat d'Israel. Israel té una necessitat constant de vendre una imatge concreta del seu país, no? Ens venen un país superdemocràtic, de fet es venen com l'única democràcia a l'Orient Mitjà, un país molt liberal, molt modern, molt tolerant amb els drets, molt respectuós amb els drets humans, amb els drets de les dones, amb els drets de les persones LGBTI, etc. No? Venen aquesta imatge i, a més, ho contraposen amb una imatge polaritzada. No? Si Israel és aquest estat tan LGBTI-friendly, per altra banda tenim Palestina, els àrabs en general, els musulmans, que són com tot el contrari, són uns bàrbars homòfobs i que no ens respecten, que no toleren els drets de les persones LGBTI, que són supermasclistes i tracten molt malament a les dones, etc, etc. Això per què ho fan? Clar, si ens podem a pensar, és per què inverteixen tants diners en vendre aquesta imatge? Potser és perquè ni són tan profundament democràtics com es fan dir, ni respecten tant els drets de les persones LGBTI i encara menys els drets humans. I aquí és una mica on vull anar a parar, no? Si volen vendre aquesta imatge, per una banda, és per un motiu econòmic, no? Perquè han vist que l'oci LGBTI han vist un nínxol de mercat molt gran en el cas d'Israel i per això ho fan. I per altra banda, volen camuflar o compensar certes accions que duen a terme de manera constant, que és la vulneració dels drets de tot el poble palestí. I quan parlo de vulneració dels drets de tot el poble palestí, vull posar noms, vull llegir-ne uns quants que m'he anat apuntant, però que, tot i que no acabaríem, eh? Parlem de bombardejos, parlem de confiscament de terres, si tu vius aquí, doncs jo avanço el mur i ara ja no vius aquí, o si tu treballes aquesta terra, doncs ara ja no hi pots accedir, o hi pots accedir aquests dies comptats a l'any. Parlem també de destrucció de cases i de poblats sencers, parlem d'espoli de recursos i del territori, parlem de repressió política, d'assassinats, de terrorisme d'estat, de construcció d'assentaments il·legals fins i tot considerats per les Nacions Unides, de bloqueig naval i comercial, de manca de llibertat de moviment a la franja de Gaza i a Cisjordània, de violacions dels drets humans també a menors d'edat, que no, recordem que a les presons israelianes hi ha molts menors d'edat tancats, manca de llibertat d'expressió, manca de llibertat d'afiliació política i un llarg etcètera que fa que dins el territori que controla almenys militarment Israel trobem que hi ha una divisió entre uns ciutadans que tenen tots o almenys bona part dels seus drets respectats i una altra part en què es vulneren els seus drets de manera sistemàtica. De fet, per això diem que el que passa a Palestina i el que està fent a l'Estat d'Israel és instaurant un règim d'apartheid, perquè realment té moltes similituds amb el règim d'apartheid que es va viure fa unes quantes dècades a Sud-àfrica. Però, a més, cada cop que hi ha alguna espurna de revolta, cada cop que hi ha algun tipus d'insurgència o que es produeix algun tipus d'atac cap a soldats israelians, Israel reacciona amb el mètode del càstig col·lectiu. Que el càstig col·lectiu és si resulta que una persona ha atacat una posició d'un soldat o s'ha acostat algú amb un ganivet, la seva reacció serà assassinar aquesta persona, posar a la presó tot el seu entorn familiar i el seu entorn social, fins i tot enderrocar casa seva i reprimir el poblat sencer o el poble sencer on viu aquesta persona. I això passa de manera sistemàtica. De fet, el cas més gros que recordo així darrerament va ser l'any 2014, crec recordar, l'estiu del 2014, en què per un suposat llançament de coets es va estar bombardejant durant més d'un mes tota la franja de Gaza, on hi van morir més de 2.000 persones, entre elles també menors d'edat. I 2.000 persones civils, parlem, eh? No estem parlant de militars, estem parlant de població civil. I per últim, el que em sembla també encara més hipòcrita fins i tot és que quan l'Estat d'Israel s'abandera amb els drets del col·lectiu LGBTI, doncs resulta que hi ha col·lectius LGBTI a Palestina, com és el cas del COUS, que ha denunciat en diverses ocasions que els serveis secrets i l'exèrcit israelià practica de manera generalitzada xantatges a homes gais palestins, amenaçant-los que si no col·laboren amb l'exèrcit, delataran la seva sexualitat al seu entorn familiar. I això és com, clar, és com molt hipòcrita, perquè estem, per una banda, alçant la bandera i reivindicant els drets del col·lectiu LGBTI, i per l'altra banda estem utilitzant això, precisament això, en contra de la població palestina. Llavors, davant de tota aquesta situació que he explicat una mica, jo he vingut aquí a explicar una mica què és el que podem fer, no? I, de fet, vinc de part del moviment del BDS, que vol dir boicot, són les sigles de boicot, desinversions i sancions a l'Estat d'Israel, que és un moviment que no ens hem inventat aquí a Occident, no és un moviment, diguéssim, que s'ha inventat a Europa, sinó que és un moviment que va néixer a Palestina l'any 2005, crec recordar, i que va estar impulsat per gairebé 200 entitats, organitzacions polítiques, col·lectius diferents de la societat civil palestina, i que el que pretén, el seu objectiu és practicar aquest boicot a l'Estat d'Israel per tal d'aïllar-lo en tots els àmbits, de manera econòmica, però també a nivell social, a nivell cultural, a nivell acadèmic, a nivell esportiu i un llarg, etc. De la mateixa manera com va passar amb Sud-àfrica, que la comunitat internacional va acabar aïllant aquell estat perquè es veiés forçat a canviar aquest règim d'apartheid, no? Doncs l'objectiu és aquest, aïllar l'Estat d'Israel fins que s'assoleixin tres metes. En primer lloc, la fi de l'ocupació de Cisjordània, Jerusalem Est i la Franja de Gaza. En segon lloc, que Israel reconegui el dret a retorn dels més de 7,5 milions palestins, persones palestines refugiades, que encara avui dia no poden tornar a casa seva. I tercer, el reconeixement de la igualtat de ciutadania entre àrabs palestins i als ciutadans israelians. Clar, a mi em semblen tres ítems bastant com de mínims, no? Vull dir que no estem... Són propostes molt de mínims. I dins aquest moviment, que és el BDS, també us volia presentar, en aquest cas, la campanya d'ELAI, que són les sigles d'Espais Lliures d'Apartheid Israelià, que és una campanya que s'està impulsant a nivell local, no? Perquè vagin sortint diferents iniciatives, diferents espais que es comprometin amb aquest moviment del BDS i que es comprometin a no comprar, a no col·laborar ni de manera passiva ni de manera activa amb el règim sionista, que el que fa, al cap i a la fi, és vulnerar constantment els drets del poble palestí. Llavors, es tracta doncs, de no comprar cap producte fet a Israel, però no només no comprar. I aquí inclouré un punt que crec que és important, que em preguntava la Maria, que és el tema del boicot cultural. No parlem només d'economia, que és evident pel que serveix, sinó que parlem també de cultura, també per la importància del relat. I aprofito per fer un petit parèntesis, ja que estem aquí al centre LGBTI, llenço, diguéssim, la proposta des del moviment del BDS. Ens encantaria, estaríem encantadíssims de poder reunir-nos amb el centre LGBTI per presentar-vos més en profunditat i amb més detall sobre aquesta campanya, perquè ens encantaria doncs, que el centre LGBTI es comprometés també amb el segell ELAI i doncs, poguéssim tirar endavant doncs, que el centre LGBTI se solidaritzés també no només amb les persones LGBTI de tot el món, sinó també amb tot el poble palestí. I que no segueixi i que no col·labori amb el règim colonial d'Israel. Tornant al tema del boicot cultural, no? Abans he comentat que no és només l'economia el que pretén, és a dir, no només pretenem aïllar Israel a nivell econòmic, sinó que també ho volem fer a nivell cultural, per aquesta importància del relat que deia. De fet, el ministre d'Afers Exteriors d'Israel comentava, de fet es referia al terme de cultura i al terme de propaganda com a sinònims, i deia, és que de fet nosaltres la cultura per nosaltres és propaganda i, de fet, inverteixen molts diners en què artistes de renom internacional vagin a actuar i vagin a exposar les seves arts a Israel. També paguen molts diners perquè artistes israelians facin gires mundials, patrocinin festivals i un llarg etcètera, per tal de donar aquesta imatge aparent de que som un país normal, un país que aturarem els drets humans i que som molt progres perquè són molt LGBTI-friendly i ens encanta, no? Llavors, de fet, aquestes persones directament els anomenen ambaixadors culturals. Un exemple que us puc posar és el cas de l'Aneta, que ha sortit abans en el cas d'Eurovisió, que era la persona que l'any 2018 va anar a actuar a Eurovisió per part d'Israel i que, malauradament, va guanyar. Que, a més, anava amb una cançó que del que parlava al cap i a la fi era dels drets de les dones, estava en contra de l'assetjament, era com així una cançó molt progre. I de fet, Israel, de fet, va haver un tuit, crec que del Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, que deia, oh, tu sí que has estat la nostra ambaixadora cultural del país, no? Com dient, això és Israel, no? Israel és neta i no és tota la part que no ens volen ensenyar. I en aquest sentit també vull tornar a mencionar el centre LGBTI, perquè crec que l'any passat, quan es va celebrar el Festival d'Eurovisió Israel, el centre LGBTI, no me'n recordo quin col·lectiu era, crec que era el Casal Lambda, va convocar una festa per fer el seguiment d'Eurovisió, perquè Eurovisió és una festa comercial que té, diguéssim, molt seguiment dins el col·lectiu de LGBTI, no? I havia convocat per fer el seguiment. Llavors, quan des de Palestina es va llançar la campanya de boicot a Eurovisió, doncs va haver-hi com així una mica de tensió i tal, però finalment jo crec que és molt positiu que s'acabés cancel·lant aquest acte i que a més va entrar un petit comunicat explicant això, no?, de la vulnerabilitat la vulneració constant, perdó, dels drets del poble palestí. I crec que aquest és el camí, per això també crec que és molt interessant que ens puguem trobar per tirar endavant aliances com en el cas d'ELAI, dels Espais Lliures de Apartheid Israelià, perquè creiem que és molt important no fragmentar la solidaritat i diguéssim que si defensem els drets de les persones LGBTI, no ens hem de limitar a defensar els drets de les persones LGBTI només, o de les persones LGBTI blanques europees, sinó hem d'ampliar les mires i ens hem de solidaritzar amb la resta de lluites. I, de fet, no sé com vaig de temps. Vale, m'he passat, oi? Doncs fem una cosa. Jo deixo la possibilitat, doncs, què és el que podem fer des del col·lectiu LGBTI en concret per parlar-ho més endavant, doncs, durant el debat.
Perfecte. Bé, jo anava a plantejar dues preguntes principals que m'han sorgit escoltant-vos. Si voleu, les responem molt breument perquè després el públic pugui fer els dubtes que li hagin sortit. La primera és una mica com desmuntem els discursos homonacionalistes que sorgeixen des dels nostres àmbits, no? Perquè a més a Catalunya és una cosa que costa molt perquè, com bé heu dit, tots som un poble molt obert, llavors la crítica no la portem bé i també entra en joc tota la fragilitat blanca de la qual també soc 100% culpable. I l'altra pregunta era una mica també lligada amb tot això, no?, de què podem fer per combatre el pinkwashing, perquè molts cops fem tot el contrari, és a dir, quan empreses que durant tot l'any estan vulnerant els drets LGTBI pel Pride es posen la bandera LGTBI, el primer que fem és comprar els seus productes. Aleshores, què en penses?
Que no s'ha començat.
¿Cómo desmontar los discursos homonacionalistas?
Yo creo que el problema del homonacionalismo yo lo trabajaría en diferentes niveles. Yo creo que, por un lado, creo que hay que visibilizar las diversidades internas que hay en los colectivos, tanto autóctonos, y por otro lado también tener en cuenta que cuando se hacen debates sobre temas, recuerdo debates sobre pensamiento no blanco, por ejemplo, te das cuenta también de unas violencias internas entre los colectivos que dificultan el generar un discurso común e incluso estrategias para ir en contra de elementos que normalicen, ¿no? Porque el tema es que, en definitiva, estamos en la visión de que hay que normalizar al colectivo y tiene que tener unas características y etcétera, ¿no? En ese sentido es visibilizar la diversidad, yo creo que es uno de los elementos. Y el otro elemento tiene que ver también con dar o provocar la voz de los invisibilizados, invisibilizades, ¿no? Un poco por ahí. Y el tema de las empresas. Yo creo que hay otro elemento que tiene que ver con un elemento más de opresión, que tiene que ver también con una visión de que es el Estado el que tiene que pagarlo todo, ¿ya? Entonces es como, si recibes una subvención, ya, recibes toda la pasta y tienes que hacerlo todo, ¿no? Pero claro, el problema es que en nuestro contexto la sociedad está muy poco sensibilizada en el soporte de colectivos, aun cuando sean soporte de colectivos pequeños. Y esto dificulta mucho porque, claro, a la búsqueda de fondos, muchas veces cuando entras en un evento no controlas quiénes son los que financian ese evento. Y lo sabes en el último momento. Él comentaba un ejemplo que fue, por ejemplo, una de las conferencias que hicimos nosotros sobre refugiados. Nosotros no sabíamos hasta el último momento quién financiaba los pasajes y las cosas de la gente. Cuando nos dimos cuenta que era Airbnb, nosotros pusimos el grito en el cielo y tuvieron que retractarse y devolverle dinero a Airbnb. Pero claro, esto es muy difícil de hacer, porque no es un elemento que puedas tener de manejar inicialmente. Y, por otro lado, el tema de la independencia de los recursos. O sea, por ejemplo, una entidad como Amnistía Internacional, por ejemplo, plantea la posibilidad de independencia de los recursos para poder tener una voz propia. El problema de los colectivos es que esta posibilidad de independencia de los discursos es muy difícil cuando tienes que lidiar con administraciones, con empresas, con recursos que no tienes. Entonces, en ese sentido, creo que un papel muy importante la tienen las personas LGBTI y afines que quieran realmente involucrarse en cambios sociales.
Bueno, voy un poco. Desmuntar discursos homonacionalistes als nostres àmbits. Jo crec que, per mi, els discursos, com pensar el terme de discursos homonacionalistes o no homonacionalistes, se'm fa difícil perquè comentava abans que per mi homonacionalisme és tot, bueno, tot no, però és el mar. Mm. Llavors, si estem parlant de discursos racistes, diguem discursos racistes. No? Llavors, els discursos racistes, els discursos colonialistes també, jo penso que es desmunten primer de tot entenent què està passant, escoltant a les persones que viuen el racisme, el colonialisme, com a subjectes oprimits, no? En aquesta relació. Pensar-nos fent una passa al costat quan cal i posant el cos també a vegades, no? Si les col·legues fan una mani, anar-hi, si ve la poli, posar-se al voltant perquè tenim TNI, no? Sí, coses així més directes, no? I després, a nivell de discurs, doncs, quan estem amb els col·legues que són tots blancs i que es permeten dir algunes coses, doncs també parar els peus, no? Evidentment, això és tot un procés. de pensar-se de la mateixa manera que passa amb el masclisme, amb la LGTB-fòbia, amb la capacitisme, amb un munt de coses. I amb el tema del pinkwashing, jo penso que el pinkwashing com a tal, així directament, així com anar i treure's a desigual el logo de, és molt difícil. Quan estàs en un col·lectiu que forma part, per exemple, del Pride i pots fer pressió, això és una estratègia. Però el pinkwashing és una conseqüència de l'homonacionalisme. Llavors, per mi, combatre el pinkwashing s'ha de ser combatent aquest marc de... d'un nacionalisme. Volia aprofitar també per respondre a Kenza, que has dit estem en un espai amb una cista, per què? No? Doncs puc?
Sí,
per dir. Bé, i penso primer per un tema de mar i després perquè existeix un centre LGTBI a Barcelona és fruit d'un mar com un nacionalista, que hi hagi passat a fer aquestes jornades és un mar com un nacionalista, llavors per molt que estiguem posant sobre la taula, crec que estem fent servir uns recursos que deriven d'una cosa, d'un marc com un nacionalista, i ho fem tota l'estona, i vivim també moltes vegades la penya que ens dediquem a les coses socials. Vull dir, la meva tesi sobre el nacionalisme es paga amb un nacionalista perquè treballo amb pasta que ve de qüestions de subvencions de LGTBI. Però bé, per això també estem a la barri del Montso, no? a la panxa de la bèstia, com sí. Diu Stuart Horn.
¿Cómo desmontar los discursos como nacionalistas en los ámbitos LGTB? Bueno, al menos en los ámbitos, digamos, en cooperativas y asociaciones que dan talleres adolescentes sobre el tema de diversidad sexual y prevención de violencia de género, yo creo que es súper importante que haya una colaboración y un trabajo conjunto con personas racializadas, también especialistas en ese tema de prevención de violencia hacia las personas LGTB, para revisar todos los materiales que se dan y poder detectar los momentos y los puntos donde hay un despliegue de racismo y un despliegue de supremacía blanca, de blanquitud, para poder desmontar al menos en eso, no tanto el homonacionalismo, pero discursos racistas, ¿no?, que se puedan dar en las aulas. También veo que es súper importante mucha humildad. O sea, para poder desmontar todos estos discursos es recurrir a la humildad, al echarse a un lado y decir, ok, ¿cuánto hay que pagar? Lo pagamos, ¿no?, para una colaboración, para una revisión de materiales. No pensar que todo es gratis, no pensar que estamos aquí para dar pedagogía gratuitamente. Yo creo que es muy importante por parte de los blancos la humildad. Y no solo los blancos, pero las personas que colaboramos también en todos estos ambientes, ¿no? Entonces sería como una gran herramienta. Para la segunda pregunta, ¿cómo hacer para combatir el pinkwashing? O sea, BDS, por favor, responde.
Clar, seguint una mica totes aquestes reflexions que estaven fent els companys i companyes, clar, ui, no, cap problema. Sí, em sento. Vale. Clar, el que cal sobretot jo crec que és repensar, és a dir, per una banda repensar les pràctiques de solidaritat i en primer lloc acceptar el marc on estem vivint, no? Com deia la Núria, és que és evident, no sé si algú ho nega, que vivim en una societat completament masclista, completament racista, i que, com a tal, el moviment LGBTI no deixa de ser un reflex d'aquesta societat, i és un moviment que també és igual de masclista que la resta de la societat, és igual de misògin, i que és un moviment superblanc i supergay-cèntric. I això és evident i és innegable. Espero que ningú ho negui, perquè és com... És de base. I un cop arribem aquí, que el moviment accepti aquesta realitat, llavors cal treballar per anar deconstruint mica en mica aquesta realitat. I això no es fa d'un dia per l'altre i d'aquí a... Vull dir, crec que és una feina constant. Que a més no podem fer, diguéssim, sols com a col·lectiu, sinó que ho hem de fer sempre en certa manera, en diguéssim, en companyia de la resta de col·lectius, no? I intentar enxarxar cada cop més les diferents lluites. En aquest sentit, la lluita LGBTI sense, sense el component feminista, sense la lluita antiracista, és que no té sentit per si sola, no? I l'únic que acabaria fent és més gran la bola aquesta de l'homonacionalisme. Per tant, jo crec que com podem anar desmuntant aquests fets, no? Aquesta realitat només es pot desmuntar, doncs, amb petits canvis i anar fent. Anar, d'entrada, viure dins el moviment LGBTI, intentar, sempre en la mesura en què puguem, polititzar-lo al màxim, perquè si abandonem, és a dir, si deixem de polititzar el moviment i l'acabem entregant en aquestes grans fires, festes comercials o xiringuitos institucionals, el que acaba passant és que no és un moviment de veritat, no és un moviment que estigui als carrers. I, per tant, es despolititza, va perdent capacitat de canvi social i acaba no responent a cap tipus de necessitat d'absolutament ningú. Llavors, això és el més important, no abandonar els carrers. De fet, jo diria recuperar els carrers, perquè crec que la lluita LGBT és una lluita que va començar, o almenys tal com la es recorda avui dia, l'any 1969 a Stonewall, va ser una revolta popular, no ho oblidem, tornem aquí i sortim d'aquestes grans festivitats comercials, també dic en la mesura en què puguem, que és evident que la realitat de certs col·lectius i entitats, especialment aquells que es dediquen més a, diguéssim, a prestar uns serveis, no? D'un caire potser més assistencial, que són super necessàries perquè precisament les institucions no estan cobrint la majoria d'aquestes necessitats, evidentment tenen un marge de maniobra molt més petit. I en aquest sentit, com deia abans, fomentar sobretot les aliances interseccionals, no? Treballar amb col·lectius antiracistes, amb col·lectius feministes, amb col·lectius de classe, per intentar canviar tota aquesta realitat. I en el cas concret de les pràctiques de pinkwashing, el primer que hem de fer, almenys, és assenyalar-les i desmarcar-nos. I cada cop que utilitzin la nostra imatge, el nostre col·lectiu, els nostres drets, per justificar accions que van directament en la direcció contrària dels drets, això s'ha de denunciar, s'ha d'assenyalar i ens n'hem de desmarcar. Per tant, crec que sobretot és estar sempre pendent d'això. I llavors, en aquest sentit, tant quan fem pràctiques d'aliances interseccionals amb altres col·lectius no estrictament LGBTI, o cada cop que extenem, diguéssim, que ens sumem a campanyes de solidaritat amb diferents qüestions socials, en el cas, per exemple, de Palestina, cada cop que ens solidaritzem amb el cas del poble palestí, sobretot el que no hem de deixar de fer mai és escoltar a tots aquests col·lectius que ho estan vivint en la pròpia pell, quina és la seva percepció i quines són les campanyes que ells necessiten a què donem suport, quin és el nostre paper en aquest sentit. Nosaltres no podem decidir, no tenim aquesta capacitat de decidir per sobre dels altres, no? Per tant, la qüestió és aquesta, escoltar, teixir aliances, assenyalar, desmarcar-nos i tornar als carrers.
Moltes gràcies a tots, totes. Ara, si us sembla bé, passarem al micròfon, però abans la Núria ha de donar una informació.
Bé, és una mica d'espam, crec que us interessarà. És perquè l'autora del concepte del nacionalisme, Jacir Coar, ens visitarà a Barcelona el mes de maig. Llavors, encara no tenim cartell, és la primera vegada que hauríem de ser en públic, però és el dia 18 de maig, a la tarda, a algun lloc de Barcelona encara per acabar de lligar. I bé, ho estem muntant entre el grup de l'Autònoma i la de Boc, i bueno, puc canviar-ho potser a l'organització, i deixarem també flyers aquí al centre GTB i a les xarxes bares.
Perfecte, moltes gràcies. Doncs bé, si algú té alguna pregunta, vol comentar alguna cosa, si no, anem a casa. O sou molt tímids o ho han deixat tot molt clar. Sí.
Hola.
No.
Sí.
Sí.
Nada, simplemente porque en todas estas, este tipo de jornadas, bueno, me encanta que realmente en este centro se esté llevando a cabo todo este ciclo, ¿no? Que bueno, que muy bien. Pero sí que a mí siempre me... Bueno, yo miro a mi alrededor y dependiendo del tema que se toque, no es que quiera catalogaros, ¿no?, a ninguno de vosotros, ni, pero el perfil es el perfil de la gente que podría estar interesada en este tema, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, hemos hablado de escultar, teixir, crear alianzas, ¿no?, cosas que siempre vamos escuchando y oyendo, pero más allá de eso, en el que ocupas un espacio, tienes un lugar en el que realmente lo compartimos nosotros, porque venimos a escucharos, cada uno aquí lanza su pregunta y me voy con mis colegas de toda la vida, con la gente con la que, ¿no? No existen esos espacios en los que realmente podamos, ¿no?, ir más allá de la charla, del, ¿no?, del momento puntual, de un ciclo. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué?, ¿no? O sea, realmente hay gente interesada, ¿no? No hay mucha, pero sí como para empezar un movimiento diferente, una manera diferente de llevar a cabo la lucha antirracista, ¿no? Pero eso no acaba de... Y no sé, un poco vosotros me gustaría saber qué pensáis, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque siempre yo me voy de los sitios con esa sensación de que más allá de lo que ha pasado aquí y ahora, poco cambio vamos a ver. Espero que me equivoque, espero equivocarme, ¿no? Pero es algo que se repite. No sé, ¿qué pensáis vosotros?
Perdonad, pero me encanta hablar. No, escuchando lo que decías tú, yo estoy de acuerdo contigo. En muchos sentidos, yo creo que hay muchísima tendencia a hablar. Luego vuelvo a mi prejuicio inicial que teníamos aquí y poca tendencia a la acción posterior. Entonces, pareciera que cuando hacemos la crítica ya se ha terminado y ya hemos hecho todo. Entonces ya hay alguien que debe coger esa crítica y hacer la suya y hacer nuestro trabajo, que en realidad debería ser el trabajo de todos y todas. Pero el problema es ese. Yo creo que falta un poco este punto que nos encaje a todos, todas, para poder hacer un malestar suficiente para que realmente sea una necesidad hacer un cambio. Y creo que no existe ese planteamiento. Existen los puntos de la crítica, que los escucho por todos los sitios, pero realmente llega un momento en que tú dices, bueno, sí, otra vez hablamos de lo mismo, hablamos de esto y del otro, pero ¿cuáles son los puntos de salida? ¿Cuáles son las vías de salida prácticas en las cuales tú te vas a comprometer? Tú nos vas a plantear algo, por ejemplo, me parece muy concreto lo que plantea el compañero, una vía para trabajar el tema de Israel. Fantástico, hay una vía, hay un camino hecho. Pero en el tema general, en los colectivos, lo que encontramos es, se plantean formaciones conjuntas para hablar sobre temas de interseccionalidad o temas que no le llamemos homonacionalismo, porque a veces la gente ya va predispuesta a un diálogo concreto. Entonces, bueno, hablemos de otra forma, ¿no? Hablemos racismo, hablemos de prejuicios, etcétera, ¿no? Y aún así cuesta muchísimo que la gente se involucre. Entonces yo creo que echo de menos una cosa que sucede sobre... que sucedía, quizá es un poco... un tema de competencia sobre las cosas que tenemos. O sea, hay muchas formaciones, muchos espacios de discusión, pero muy pocos espacios de ejecución.
Sí, jo estic totalment d'acord en que ens agrada molt el tema de pensar i tal, i després no passa res en el sentit, que també crec que té a veure i entrant en el marc del nacionalisme, de la modernitat i del benestar, d'anar a fer una acció política que s'acaba fent a la birra al bar i marxant a casa a fer una mani i mira, sí, ja s'acaba la mani, no vas fer la birra i anem a casa, no? Que, i això, i això també, i el quedar-se després de la mani i ocupar la plaça i quedar-se humitat és posar el cos, que sí, ens costa moltíssim, no? Però estic d'acord amb Rodrigo, que de veritat que hi ha molts col·lectius que funcionen i en els que a vegades no estem entrant i hi ha espais i activitats a les que podem entrar a participar també, no? I a part fer aquesta reflexió de per què ens quedem després de venir a fer la birra i no portar enlloc més, no? És una forma molt europea, molt occidental, molt blanca també de fer la revolució, no?
Perdona, Rodrigo, mientras te escuchaba, ¿no? Y tú lo acabas de decir, ¿no? Es una forma muy blanca, que es a lo mejor descolonizando muchos de estos espacios, ¿no? Los que venimos a ver de diversidad, realmente están liderados por una mayoría blanca, ¿no? Como, bueno, no sé, aquí la gente que trabaja, yo las veces que venía todo lo he visto muy blanco.
Perdonad, un punto. Y creo que nos estamos encontrando con otro elemento que me lo encuentro y lo visibilizo cada vez más, que los espacios que quizás pueden ser más alternativos o que están mostrando otros elementos, muestran otro privilegio, que es los privilegios latinoamericanos sobre los de otros proveniencias. Entonces, muchas de las diversidades o los discursos sobre diversidad dependen de discursos de privilegios latinoamericanos que discuten elementos de colonialismo que a veces dificultan también el que otros colectivos puedan involucrarse en movimientos comunes. Eso, pues solo por un elemento de observación. Mucho
sí, bueno, yo no sé si me atrevería también a decir si tiene también que ver con la clase, ¿no?
Sí,
pues. Sí, ¿no? O sea, pero yo creo que también el acceso a estos espacios, al centro LGTBI, a la fiesta del 28J, también son espacios donde acceden personas precarias, no acceden personas que no han llegado a la universidad, que no acceden personas que no tienen la formación justa para ponerse aquí a escuchar estos discursos y preguntar cada dos por tres qué significa tal o cual concepto, ¿no? Entonces yo creo que como la revisión, o sea, lo que dijo el Bernat de volver a las calles sería una buena manera de aterrizar estos discursos sin pasar por la cabeza, ¿no? Sin pasar por los tecnicismos. Yo creo que los tecnicismos son palabras, todo esto son palabras demasiado difíciles también de entender cuando no has tenido la oportunidad de llegar a la universidad. Aunque bueno, no todos los discursos son difíciles de entender, pero es real que cuando un discurso es totalmente universitario, yo realmente cuando llegué aquí a España no entendía ni la tercera parte de lo que se decía en los movimientos políticos alternativos. Era como, hostia, vale, pues tengo que empezar a leer a Butler y a ver si me entiendo de lo que está diciendo. Pero es así, y buscar cada palabra. Pero si no hay, o sea, si no, y yo vengo de la universidad, pero otra línea que estudiaba turismo, hostelería, y claro, nada que ver con todo lo político, ¿no? Claro, yo creo que también, claro, no me interesaba venir a estos espacios, porque no me enteraba, me sentía bastante tonto. Es lo que me pasaba a mí personalmente. ¿No? Bueno, ja està.
Sí,
només comentar abans d'això, de fet molt, volia donar molt la raó al que ens estava explicant, perquè crec que el component de classe és realment molt important, i de fet sempre tot això que diem de sí, hem de tornar als carrers, tot el discurs que acabo de fer abans, exactament tot aquest mateix discurs, està molt bé, però molt sovint ens trobem que aquests discursos no arriben realment a on volem que arribin, no? I precisament veiem com el discurs del capitalisme rosa i el discurs de les grans empreses i de festivals com el Pride, en canvi, sí que arriba de manera massiva a tothom, no? I ens hem de començar a plantejar què estem fent malament en aquest sentit, com és que en els moviments socials, en els col·lectius LGBTI, potser més polititzats, tenim aquest impediment tan gran d'arribar a segons on, no? I és, crec que una de les qüestions que crec que és fonamental solucionar o resoldre per tal de poder realment sortir d'aquest paradigma.
Uno complementa lo que dice. Quizá una de las críticas más comunes es la crítica del capitalismo rosa. Creo que aquí hay un elemento en el cual creo que no se profundiza y que es el tema del ocio. Y cómo el ocio tiene un precio y se ha comercializado de una forma. Y en Barcelona tiene un costo extra. Quizá uno de los elementos más interesantes es trabajar el ocio asequible. El problema es que los colectivos se quedan, y vuelvo a hacer el elemento, se quedan en la crítica y no en la proposición de un espacio de participación, de ocio asequible.
Vale, más...
Hay una pregunta.
¿Preguntas?
No, solo lo que decía el compañero, lo de volver a las calles. Me da la impresión que hemos conseguido todas las cosas, lo más importante, y al final creo que nos hemos estancado. Yo estuve en Brasil de vacaciones hace un año y en Brasil aún falta mucho por conseguir, pero me doy cuenta que la gente no para. Si una persona sale y dice algo, por ejemplo, la ministra de Igualdad, que en su momento dijo que el color azul era de chicos y el rosa era de chicas, y una persona que está ahí para los derechos humanos, ¿no? Y la gente no se cayó, y entonces no fue solo el colectivo que puso la cara, ¿no? Fueron mujeres, heterosexuales, fueron artistas, y a veces me doy cuenta que nos hemos estancado y no hemos hecho nada más que conseguir el mínimo, ¿no? Entonces creo que de verdad volver a las calles, porque creo que falta mucho aún por desconstruir, y esto es muy importante, porque lo que dice la compañera, siempre vamos a ver siempre las mismas figuras, ¿no? Gente blanca, y no vemos personas conocidas, políticos que den la cara y que digan que es muy normal ser lesbiana o gay o trans. Y esto en Brasil pasa, ¿no? Y aún no tienen todos los derechos que tenemos aquí. Entonces creo que es importante volver a la calle.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, cuestión? No? Voleu afegir alguna cosa? Bueno, jo només per la meva part, com a treballador del centre LGTBI, donar-vos les gràcies a totis per venir. Teniu totes les activitats que fem dintre d'aquest cicle en el fulletó que us hem donat, i sobretot moltes gràcies a vosaltres perquè ens heu donat moltíssimes idees sobre... I a mi personalment m'heu fet reflexionar molt sobre coses que crec que han de millorar, i sobretot també el que parlàvem, no? De crear un espai per tothom. Moltes gràcies a tots.